El cafè de la ràdio, amb Mireia Sanz.
Els ecosistemes es garanteixen gràcies a la biodiversitat, és a dir, a la diversitat d'espècies que permeten que algunes d'elles no proliferin per damunt de les altres. I, de fet, no és un fet aïllat a casa nostra, i n'hem parlat sovint quan parlem de l'aparició i el creixement dels senglars a l'entorn de les ciutats, i en particular al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i la Serra de l'Obac. Una qüestió, la de la diversitat biològica, que volem tractar en els últims minuts del Cafè de la Ràdio, coincidint amb la commemoració demà del Dia Internacional de la Diversitat Biològica. I ho fem parlant primer amb l'Àngel Minyo, que és el director del Parc de Sant Llorenç del Munt i la Serra de l'Obac. Molt bon dia i gràcies per atendre la trucada del Cafè de la Ràdio.
Hola, molt bon dia. Moltes gràcies per donar-me l'oportunitat de parlar en aquest mitjà.
Comencem pel principi. En general, la diversitat biològica del nostre parc natural, quina és? És bona?
Bé, sí, és una diversitat biològica que és bona, és adequada, és la que es troba en tot el medi mediterrani, no? És la que és fruit de l'evolució entre l'home i la natura, no? I l'agricultura i totes les seves activitats econòmiques. Llavors queden alguns reductes, algunes zones més elevades, sobretot muntanyoses, en les quals doncs hi ha hagut una major persistència de sistemes, diguem-ne, més naturals.
Parlàvem al principi, ho deia jo, no? Que n'hem parlat sovint d'aquesta diversitat, no? En la implicació que té quan parlem del senglar, no? Que ens expliqueu allò de no té depredador, per tant va creixent, perquè viu, diguéssim, el seu aire, no? Una mica al parc. Aquest és un cas del que passa quan no tenim la diversitat que hauríem de tenir?
Sí, quan tot el sistema natural ell sol no és capaç de regular-se, es produeixen desequilibris, no? Llavors, els sistemes naturals, els ecosistemes, han de tenir determinats elements que controlin. En aquest cas són els superdepredadors. Eh? Superdepredadors són els que controlen els ecosistemes i en el nostre cas no en tenim superdepredadors. Aquesta tasca la fa indirectament, o millor o pitjor, a l'home, amb la cacera, per exemple.
Per tant, exercim de super depredadors en aquest cas, no?
Efectivament, exercim de super depredadors, però no ho fem com ho farien els superdepredadors, no? Perquè els superdepredadors aprofitarien els individus més febles, els joves, els que tenen algun problema, i els homes en general intentem caçar exemplars grans, macos, que contribuïm a desordenar les espècies aquestes herbívores.
La solució seria introduir superdepredadors al nostre parc?
Això seria molt...
I això què voldria dir, exactament? És a dir, estem parlant d'un llop, per exemple, d'un os? De què estem parlant?
Bueno, els superdepredadors en els ambients mediterranis actuals són aquests, sí. Els ossos i els llops. Que es troben en els Pirineus, els ossos, o en els... o en el sistema cantàbric, que hi ha ossos i hi ha també llops. El problema d'aquests superdepredadors és la convivència amb l'home. Llavors, en el cas dels ossos, doncs, estan detectant alguns problemes de convivència amb els ramats, en els Pirineus, i llavors això genera un conflicte social i un conflicte polític, no? Fins i tot.
I el llop podria ser una opció, per exemple, pel parc o per la proximitat, diguéssim, a la vida humana? És molt difícil que al parc de Sant Llorenç del Munt puguem tenir llops per fer aquest control.
Clar, seria... O sigui, els llops actualment s'estan estenent per tot el nord peninsular. El que passa és que quan arriben a la zona del País Basc i de l'Aragó són controlats. I llavors, diguem-ne que no traspassen fins aquí. Pel nord, per exemple, estan arribant llops des d'Itàlia, que s'estan establint en els Pirineus, però venen mascles sols i, per tant, no funden poblacions. És possible que un dia o un altre arribin, però la convivència amb la nostra societat pues és bastant difícil perquè n'hi ha ramats, no estem acostumats a conviure amb ells, per tant, seria un motiu de conflicte. Si no tinguéssim aquest tipus d'activitats, possiblement seria la manera de controlar efectivament poblacions de senglar i de cabirols, que tard o d'hora també es convertiran en plaga.
Els cabirols també es convertiran en plaga?
Bueno, els sistemes forestals de França s'estan convertint en plaga, ja ho són des de fa bastants anys, en les zones de les Cevenes, en el Massís Central, ja ho són.
I aquí en tenim? O sigui, al parc hi ha cabirols?
Sí, al parc hi ha cabirols, sí.
I són com els senglars també a nivell de la proximitat als humans, o es reprodueixen tan ràpid com ens heu explicat en algunes ocasions?
Bueno, no tenen altres ritmes de reproducció, són només un cadell per a la femella, però bueno, sí, s'estan estenent amb un ritme d'uns 3 o 3,5 per cada 100 hectàrees, sí.
També hi ha d'altres animals que estan proliferant en aquests moments al parc?
Bueno, ara el que detectem són aquests que estan proliferant i que s'estan estenent, però dels altres, bueno, estan convivint normalment els cicles biològics normals.
Clar, que ens expliqueu moltes vegades dels senglars és que mengen doncs qualsevol cosa que els donem, no? Que s'acostumen a acostar-se als contenidors i a menjar dels contenidors. Sí. Per exemple, els cabirols són més selectius en la seva alimentació?
Sí, els cabirols són més esquívols, més feréstecs, són més selectius perquè mengen gairebé exclusivament herbes i llavors no s'acosten a les poblacions humanes.
Per tant, serà una plaga, però que ens afectarà menys a nivell de població, per dir-ho d'alguna manera.
Sí, a nivell de la població, efectivament. A les zones franceses, els que afecten sobretot els rebrots dels arbres i forestals. En el centre de Castella, per exemple, doncs afecten els conreus de girassols perquè es mengen els capdells i llavors els girassols no fructifiquen. Bueno, presenten problemes tots els animals i llavors amb la convivència amb l'home i amb els seus sistemes doncs tenen problemes. En el cas nostre, com que no hi ha gran explotació forestal i tampoc hi ha grans conreus, no afectarien tant.
Uh-huh. També hem sentit que hi ha bastanta cabra salvatge a Montserrat i que també podria fins i tot arribar fins al parc, no?
Sí, de fet, algun exemplar ha arribat, però també són controlats pels guardes de la Generalitat.
Controlats vol dir abatuts?
Sí, podríem dir-ho. Podríem dir que són confinats a tornar als seus límits.
Ja sigui, per tant, s'evita que passin i si passen és quan s'abateix.
Quan es detecten grups que tendeixen a traspassar cap al Llobregat, doncs, bueno, són espantats o alguns... A la cabra a Montserrat s'ha de controlar també. Llavors el control es fa per part dels guardes.
Perquè la cabra no podria venir al parc per un problema de biodiversitat, d'ecosistema?
Podria venir, sí, però i tindria el seu... Bueno, és com tots els herbívors, hi ha herba suficient, hi ha verd suficient com per mantenir-lo, sí. Jo crec que sí, vaja. El problema de la superpoblació ja el detectaríem doncs, quan els efectes fossin greus, no? Doncs, per exemple, el que comentava dels cabirols, en les zones en les quals hi ha una explotació forestal o tipus silvicultura, és on han detectat aquests problemes, no? Llavors, aquí, com que no hi ha aquesta activitat, no detectaríem el problema fins que no ens afectés.
Estem parlant molt de fauna. En el cas de la flora, les espècies no autòctones, n'hem parlat molt del ripoll, no? Les canyes, etc. N'hem parlat moltes vegades. També són un problema al parc?
Bueno, totes les espècies forànies doncs troben... sí, hi ha algunes que troben el seu nínxol buit, i llavors es reprodueixen moltíssim, no? Seria el cas de les canyes, que és una canya americana que, bueno, ja fa tants anys que està introduïda i que, a més, és útil per l'agricultura, que s'ha extès, no?, a través de l'home. Hi ha altres espècies que, no, que s'estableixen i, bueno, i tenen la seva, el seu desenvolupament pues, tan normal. No? És molt difícil la seva erradicació i, en general, doncs, el que fem és adaptar-nos i conviure amb ells.
Deixem que, per acabar, li pregunti per les activitats previstes al Parc de Sant Llorenç amb motiu de la celebració del Dia Europeu dels Parcs i de la Setmana de la Natura, no?, que es fa des d'aquest dissabte en endavant. Quines propostes hi ha al parc?
Són itineraris de lleure en els punts on tenim centres d'interpretació i en els nuclis urbans. En la zona, bueno, de l'eix del Ripoll, doncs, a la Vall d'Horta, doncs, al Marquet de les Roques, doncs, hi ha les activitats també de guiatge i de cultura i natura, i en fi, totes les que podem gaudir de la natura, sobretot en activitats familiars i de recorreguts en els punts on tenim els centres d'informació.
Ah, tot plegat en un any que ha estat bo pel parc a nivell de visitants, no? Malgrat que això hagi generat problemes, bueno, també, no?
En bo,
a nivell
bo,
de volum, no? Si més no.
En quantitat, sí. Ens ha sorprès moltíssim la gran quantitat de gent que ens ha visitat. Ens ha visitat en dies laborables, en festius, i a través de les xarxes socials s'han estès quantitat de llocs que no eren freqüentats. Doncs han sigut molt coneguts i llocs que gairebé ni es coneixien, doncs ara actualment es coneix moltíssima gent i hem de tenir molta més cura en la seva preservació. Sí, sí.
Doncs gràcies, Àngel Minyó, que vagi molt bé, el director del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i la Serra de l'Obac, que ens ha atès avui al Cafè de la Ràdio. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies i gaudiu molt del parc i de la ciutat.
Gràcies, que vagi molt bé. Doncs precisament seguim abordant aquesta qüestió. Ens explicava ara el director del parc, l'Àngel Minyó, que els humans hem d'exercir de superdepredadors perquè no tenim aquests superdepredadors a la natura, i això implica doncs, que haguem d'exercir determinat control. I per això parlem amb el Joaquim Zarzoso, que és el president de la Territorial del Vallès de la Federació de Caça. Molt bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
Bon dia.
Ens deia això l'Àngel Minyó, no?, que fem aquesta tasca de superdepredadors. En aquest cas, la diversitat biològica és una qüestió que preocupa els caçadors a l'hora de caçar. També es té en compte aquest control?
Bueno, d'entrada, els caçadors només fa gestió sobre les espècies cinegètiques i, lògicament, els caçadors, que també pues, ens considerem pues, amants de la natura i fins i tot ecologistes, pues, ens agrada que n'hi hagi la màxima biodiversitat possible, ja sigui de qualsevol mena d'animal al medi natural.
Clar, l'Àngel Minyó, el director del parc, deia que exercim com a superdepredadors, però que no ho fem com ho hauríem de fer, no? Com ho farien els animals, que seleccionarien doncs, els més febles, els més joves en alguns casos, sinó que busquem, ha dit, aquells exemplars macos, no?, que ens criden l'atenció. En aquest cas, quan hi ha aquestes batudes de senglars, què es té en compte a l'hora de fer aquestes caces? Per exemple, parlant d'un dels depredadors, d'un dels que no té depredadors, vaja.
D'entrada no comparteixo el que ha dit aquest senyor, perquè nosaltres actualment amb la problemàtica, per exemple, del senglar, el que estem fent és una gestió sobre l'espècie, des d'animals joves a més grans. La població de senglars a Catalunya és un problema molt greu i els caçadors actualment no es podem permetre el luxe de fer aquestes distincions a l'hora de desenvolupar la nostra activitat cinegètica.
Per tant, quan es caça senglars, com es fa?
Pues se caça tot tipus d'animal, des del més jove al més gran.
I això se segueix a algun tipus de... És a dir, l'administració diu quants senglars es poden caçar per batuda, com funciona?
No, l'administració el que li interessaria és que es cacessin 3 vegades més dels senglars dels que s'estan caçant actualment. O sigui, la població està descontrolada en molts àmbits territorials de Catalunya i l'única gestió efectiva que s'està fent per l'espècie precisament és gràcies a la tasca social que fan els caçadors.
Uh-huh. I com s'organitzen aquestes batudes? És l'administració qui posa els dies i les hores? Com funciona?
Sí, bueno, a nivell, si parlem a nivell de Catalunya, les societats tenen un pla tècnic d'acció cinegètica i uns períodes hàbils de caça, i a partir d'aquí la pròpia societat de caçadors amb el període hàbil de caça pot practicar la cacera tots els dies de la setmana. Lògicament, el col·lectiu de caçadors també treballa. No vivim de la caça, Per tant, sortint totes les vegades que poden sortir per fer la nostra activitat, sobretot per demanda de la pròpia pagesia, que són una part important que estan patint, pues, bueno, aquestes greus conseqüències que porta l'alta població de senglars.
Clar, a banda de la feina dels caçadors, ens plantejaven que posar superdepredadors podria ser una eina per acabar amb aquests senglars també. En aquest cas, podrien també proliferar, per exemple, en aquest cas, el llop a casa nostra es pot caçar en alguns punts on n'hi ha més, com ens explicaven ara, doncs, sobretot a la zona del nord?
Bueno, a veure, aquí a Catalunya...
No en tenim.
No en tenim, tot i que n'hi ha constància ja en algunes zones de que sí que ja tenim algun exemplar, però nosaltres en aquest sentit creiem, o sigui, no ens molestaria per el llop ni l'os, per descomptat, creiem en que la biodiversitat pues, sigui el més àmplia possible, però bueno, també s'ha de fer un raonament molt seriós en aquest sentit. Una cosa en el que ens agradaria que estigués i una altra les conseqüències negatives que es podrien produir. Per exemple, el llop és un animal que si té una ovella no anirà a buscar un senglar. Per tant, anirà al menjar fàcil.
Per tant, aquesta feina de superdepredadors potser no la farien com ens caldria.
Bueno, la feina dels superdepredadors, una cosa és que estiguem parlant d'alta muntanya i una altra, pues, bueno, tot el que és la nostra perifèria, per exemple, dels Vallesos. ¿Vale? O sigui, no té res a veure una cosa amb l'altra.
Uh-huh. Per tant, creus que acabarien més tenint problemes amb la ramaderia que no pas resolent aquest problema?
Sí, bueno, de fet ja ho estem veient, o sigui, en aquestes zones on hi ha el llop, a raó de que es vol protegir l'espècie, doncs estem veient a nivell nacional els ramaders tot el que estan patint i, esclar, pues, les conseqüències negatives per la seva economia són molt grans i creiem que tampoc se valoren. I això és un punt de vista com a ciutadà, no com a caçador.
Uh-huh. El cas dels ossos ja és un altre capítol, no?
Sí, bueno, són espècies diferents i l'os pues, està en zones molt més concretes. El llop potser està en zones molt més àmplies.
Però se'n poden caçar per això a Espanya d'ossos, encara que siguin doncs, animals d'aquests protegits i que es volen...
No.
No es poden caçar?
No.
Uh-huh.
És una espècie protegida.
Quan són?
Lògicament, bueno, jo ja parlo com a caçador a nivell personal... Per mi no té cap interès sortir a caçar un os. O sigui, no té...
No, sí, sí, els ossos sí que no es poden caçar, dic els llops, perdona, que potser no ens hem entès.
No, el llop, precisament ara estem en un període de temps que està canviant tot i, bueno, sembla ser que acabarà amb una prohibició general a tot l'estat. Veurem després les conseqüències que se deriven, perquè, clar, tots veiem a les xarxes socials i fins i tot als mitjans de comunicació per el que estan patint els ramaders, i bueno, algú els hi haurà de donar també resposta a les seves queixes.
Uh-huh. A la zona del Vallès, en quines zones es pot caçar? On són les àrees de caça?
Bueno, de fet, els vallesos es podria gairebé caçar a tot arreu, o s'està caçant a tot arreu. Fins i tot en zones de seguretat, com també, per exemple, Sabadell. Sabadell també és una zona de seguretat, i se fa gestió sobre el senglar i altres espècies.
Però es pot caçar concretament el senglar, altres espècies, com ara quines?
Pues, per exemple, la caça menor són espècies que també fan mal, com podria ser el conill o el tudó, que fan danys a l'agricultura, i des del propi ajuntament, a petició dels propietaris, pues, se fan permisos excepcionals.
Uh-huh. També curiós, a Sabadell,
És curiós, és molt curiós, i aprofito també per comentar-ho, que en aquestes zones on d'entrada volen prohibir la cacera perquè no volen caçadors ni volen que es casin, pues, estadísticament pues, a vegades se caça més que en zones de on se fa una correcta gestió cinegètica. A més, també aprofito per denunciar de que en aquests llocs on està prohibida la cacera, quan se fa...
Parlem de Sabadell.
Sí, per exemple, entre altres municipis, pues aprofita a vegades a períodes de veda, que és quan aquests animals estan criant, i bueno, creiem que no és la forma més correcta de fer una correcta gestió cinegètica.
Uh-huh. Per tant, s'aprofita aquests períodes per controlar sobretot senglars, o també aquests conills i això que deies?
No, s'aprofita els períodes... A veure, estem ara que l'agricultura pues, està, o sigui, està creixent, tenen més aliments i és quan més mal fan. Però també coincideix en que és un període on la majoria d'animals estan de cria.
Doncs ens quedem amb aquesta informació que ens ha explicat en aquest cas el Joaquim Zarzoso, president de la Territorial del Vallès de la Federació de Caça. Gràcies per haver-nos atès i que tinguis un molt bon dia.
A vosaltres i gràcies per trucar-me.
Que vagi molt bé.
Adéu-siau.